Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina doble BMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i doble BMF.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC1.
Amb Aleix Pariser.
Les 11 i 2 minuts, benvinguts al Tu Diràs. Tanquem aquest diumenge 17 de setembre del 2023 amb aquesta victòria del Real Madrid contra la Reial Societat que acabem de viure en directe al Superesports de RAC1 i que deixa la Lliga tal i com estava, amb els blancs líders en solitari, amb 15 de 15. De moment han començat la Lliga guanyant-ho absolutament tot, i el Barça segon a només 2 punts. Ara miràvem a la redacció. D'aquestes 5 jornades, el Madrid n'ha remuntat 3. Ha començat perdent en 3 de les 5 jornades. El Madrid a Almeria, contra el Getafe, al Bernabéu, i avui també contra la Reial Societat del Santiago Bernabéu. No tenen un gran davanter, no tenen cap gran estrella, tot i que Jude Bellingham està en un gran estat de forma, però no seria una gran estrella ara mateix, i tot i que juguin malament, que comencin perdent, no es posen nerviosos i sempre acaben tenint l'ocasió per capgirar-ho. I això que avui la Reial Societat, i sobretot Take Kubo, han fet un primer temps espectacular al Bernabéu. Però a la segona part han fet una baixada totalment inesperada i ho han acabat pagant. Queden només 6 jornades pel primer clàssic de la temporada, 6 jornades queden pel clàssic de Montjuïc, i aquest cap de setmana ens ha deixat d'una banda un gran Barça, fent un partit molt complet, molt divertit, ahir contra el Betis, i també un Madrid sòlid, que demostra que no serà gens fàcil de derrotar, tot i que hagi perdut potencial i tingui jugadors importants lesionats. Ens espera un mes molt entretingut abans d'aquest clàssic del 28 d'octubre. A veure com evolucionen en aquest compte enrere cap al Clàssic, com debuten a la Champions, com van les pròximes jornades de Lliga i, sobretot, com va l'aturada de seleccions que hi haurà mitjans d'octubre abans del Clàssic. Tot això, evidentment, pot marcar aquest Clàssic del 28 d'octubre. Madrid i Barça són primer i segon a la Lliga i demà el Girona podria seguir l'estela d'aquests dos grans equips. Demà a les 9 de la nit es completa la jornada amb aquest Granada-Girona que, evidentment, viurem en directe a RAC1. Més tard farem passar el Miquel Agut perquè ens expliqui l'última hora. A segona divisió, l'Espanyol avui ha empatat a casa contra l'Aldenc a 3 gols en un partit que tenia pràcticament perdut i que ha acabat, com a mínim, traient-ne un puntet. L'Espanyol, però, ha deixat escapar l'oportunitat avui de situar-se com a líder en solitari de segona. De moment, continuen a 2 punts del líder, que una jornada més és el Saragossa. Després ens ho explica el Joan Camí, que avui ha estat a l'Stagefront Stadium, veient aquest 3-3 contra l'Aldenc. I atenció, perquè durant el Tu diràs, estarem molt pendents de les internacionals de la selecció espanyola femenina, perquè, segons han avançat aquest vespre els companys d'Onda Cero, la Federació Espanyola de Futbol ha donat un ultimàtum a les campiones del món. Els ofereixen apartar els treballadors que les 39 jugadores exigien en el comunicat del passat divendres en el termini màxim d'un mes. En un mes, segons aquesta informació d'Onda Cero, la federació apartarà tota la gent que les jugadores volen que deixin de formar part de l'estructura tècnica i esportiva de la Federació Espanyola. Però, en aquest ultimàtum, la federació diu que avui, abans de les 12 de la nit, les jugadores han de donar una resposta. Si accepten això que els ofereixen, han de donar una resposta abans de les 12. Si en una hora no diuen públicament que volen tornar a la selecció, la mediadora d'aquest cas, que és la senyora Maria Dolores Martínez Madrona, és àrbitre internacional, és assembleista de Luis Rubiales, quan encara era president, si no diuen alguna cosa abans de les 12, la federació entendrà que el silenci de les 39 futbolistes és com una negativa a tornar a la selecció espanyola. Per tant, no comptaran amb elles per la convocatòria que, en principi, demà ha de donar Montse Tomé, la nova seleccionadora espanyola. Per tant, ultimàtum, fins a les 12 de la nit s'han de pronunciar les jugadores que en principi tindran el que volen. I faran fora, faran neteja a totes les àrees que demanen aquestes futbolistes que divendres es negaven a anar a la selecció espanyola i signaven un comunicat. N'estarem pendents, evidentment, durant tot el Tu diràs. Avui en pàgina poliesportiva, el Madrid ha guanyat la Supercopa CB, ha superat l'Unicaja a la final, després de derrotar el Barça a les semis. Tenim el Dani Aguilar a Múrcia, més tard el trucarem. I s'ha acabat la Vuelta Ciclista a Espanya, a Madrid, amb el triomf de Sepp Kuss, però sobretot amb el domini històric de l'equip Jumbo-Visma, que ha ocupat tot el podi de la Vuelta, amb Kuss, amb Roglic i amb Vingegaard. De fet, han aconseguit una cosa mai vista al ciclisme masculí. Masculí, i ho recalco. Mai un equip havia guanyat Giro, Tour i Vuelta en una mateixa temporada. El Giro va ser per Roglic, el Tour per Vingegaard i avui la Vuelta per Kuss. Tots tres són del Jumbo-Visma. No s'havia fet mai a la història això. En el ciclisme femení, sí. L'equip Movistar va guanyar les tres grans voltes femenines. A la Fórmula 1 hem tingut triomf de Carlos Sainz amb el seu Ferrari, el Gran Premi de Singapur. Trenca el domini de Red Bull. Red Bull havia guanyat les últimes 14 curses de la Fórmula 1. Avui ho ha trencat Carlos Sainz amb el Ferrari. Després tocarem l'Álvaro Adema. Tot això i alguna cosa més, fins a la una de la matinada, avui, amb un fitxatge, a la tertúlia del Tu diràs. Ara us el presentem. Ja ens acompanyen, com és habitual els diumenges, l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Pichi.
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Bona nit, bona nit, benvingut. També el Xavi Vilajoana. Hola, Vilajoana.
Què tal, Aleix?
Què tal? Com estàs, bé?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Bon cap de setmana, en general?
Sí.
Pel Barça, sobretot?
Sí.
El Madrid al final no ha acabat d'acompanyar, ara estàvem patint a la redacció, Vilajoana.
No, aquest cop no hi ha hagut miracle.
No hi ha hagut miracle, no. Ai, aquest Madrid que sempre té aquest ADN de les remuntades i d'aconseguir victòries que semblaven impossibles. També corre per aquí l'amic Dani Solsona. Hola, Solsona, seu, tranquil. Arriba, home. Què tal? Bona nit, Solsona, com estàs?
Hola, bona nit.
Tot bé, Dani?
Tot bé, menys el resultat.
De l'Espanyol, no? 3-3. Quin partit, heu vist avui a l'estadi?
Sí, boníssim.
Boníssim, boníssim. Distret, com a mínim ha estat distret. Bé, s'assuma a la taula i us el presento, ens fa moltíssima il·lusió. Hem estat negociant durant tot l'estiu, ha estat una negociació complicada. Jordi Roura, exentrenador del Barça, va ser l'ajudant de Tito Vilanova durant aquella temporada 2012-2013, es va haver de fer càrrec durant moltes jornades del primer equip, ha estat una figura clau a la Masia en els últims anys i avui s'incorpora a la tertúlia del Tu Diràs els diumenges. Hola, Jordi.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Benvingut.
Moltes gràcies.
Ja veus que aquí ens reunim uns quants els diumenges, xerrem de futbol.
Fantàstic.
Tots del Barça, ja ho has vist.
Arriba com a gent lliure, no?
Sí. Ha estat complicat. No. El Jordi, encantat des del primer dia de poder-se sumar aquí. Mentre no et surti alguna feina important o alguna novetat...
Bueno, el món del futbol és com és. Sempre en qualsevol moment les coses poden canviar, no és mai això.
Hi ha clàusules. Estem disposats a que si et surt una gran oportunitat deixis la tertúlia del Tudiràs al seu pitjor.
Pensa que hi ha algú que està a l'atur, eh?
Uns quants. El Solsona sí, el coneixes bé. Sí. El Vilajoana, bé, veu estar junts, no?
El meu cap.
Què tal era? Es portava bé,
eh? Bé, molt bé. Molt bé. Sí. Al final tindre, diguem-ne, directius o caps que hagin jugat, que controlin això i que sàpiguen, al final és un avantatge, perquè és això, és així.
Com a mínim parlàvem el mateix idioma.
Sí, futbolístic. I l'Àngel Pichalonso també et deu sonar, no, l'Àngel?
Home, l'Àngel, per suposat, a més ha sigut entrenador meu.
Sí?
Oh, i tant. Sí.
Pichi, com era?
Sí.
Benvingut, Jordi, benvingut.
Gràcies, Àngel, què tal, com estàs?
Com era com a jugador el Jordi Roura, Àngel?
No l'has vist jugar?
Sí, jo me'n recordo d'aquell partit, d'aquella Supercopa.
Ja tenim una edat, eh?
No, però es portava bé.
Típic home desequilibrant, ràpid, de dribbling... Bueno.
Jo vaig arribar... Vam coincidir a Figueres, eh? Jo ja vaig arribar a Tocadillo, eh? Jo vaig arribar a Tocadillo, vaig tenir una lesió molt greu.
Sí,
recordo. I, bueno, allà hi anava una mica a Tocadillo. Si ser molt jove, anava a Tocadillo.
No, va retirar els 25.
Exactament. Jo als 26 anys vaig tindre que deixar de jugar. Sí. Per tant, hi anava una mica...
I a Figueres què?
A Tou.
A Figueres què?
No, Figueres és un lloc fantàstic. En aquells moments teníem l'equip a segona divisió, un lloc per poder jugar, un camp fantàstic, meravellós.
I la tenim, sí.
Exactament.
Menys quan bufava la tramuntana.
Exactament, que encara alguna vegada tenim que allò que posar el dit per aguantar la pilota. Però bueno, allà és un lloc meravellós, home, jo he estat per allà i per tant aquella terra és fantàstic.
Estàs gaudint del futbol, Jordi, aquestes setmanes?
I tant, home, això sempre. Això és una cosa que tots els que estem aquí crec que és molt difícil deixar de... Estàs permanentment en contacte, això és així.
Per cert, em consta que va ser el teu aniversari fa poc, així que felicitats també per la barca toca, es va poder celebrar bé.
Sí, tant.
39, no?
39, que ben portats.
Home, quan se'n fan 39, sempre se celebra bé.
Perquè estan a punt de canviar ja els 40. S'ha de celebrar. Bé, escolteu-me, ara entrem de ple en la jornada de Lliga, en aquest Madrid 2, Real Societat 1 que acabem de viure, sobretot en la victòria del Barça ahir, que jo crec que la gent a Montjuïc per fi es va començar a divertir, no? Va funcionar pràcticament tot ahir, per no dir tot, i sembla que això arrenca, no?, amb els nous fitxatges i amb aquest Barça que hi va fotre 5 gols al Betis, que és un dels millors equips que hi ha a la Lliga i que ahir es va veure totalment superat. Però primer, sabeu que el cap de setmana ve marcat sens dubte per una veu, que és la de Pepe Domingo Castaño, un home de ràdio, un home que... Jo parlo per mi, però suposo que per tots, ens ha fet vibrar i gaudir del que és la ràdio esportiva durant molts anys, ja sigui a la SER o a la COPE. Avui hem sabut de la seva mort, de la seva desaparició, i evidentment hi ha hagut un munt d'homenatges. Us recomano des d'aquí, si podeu llegir l'article que ha fet Jordi Basté a La Vanguardia, recordant-lo. I avui al Via Lliure, per exemple, també ha fet una secció molt important el Xavi Undó amb veus que recordarem com José María García, Manolo Oliveros o Miguel Rico, no?, que eren amics i companys del gran Pepe Domingo Castaño. I m'agradaria només en aquests primers minuts inicials, ja que fem ràdio esportiva i que tots hem crescut sentint la seva veu i ens hem apassionat i enamorat del món de la ràdio esportiva amb gent com Pepe Domingo Castaño, recordar-lo, com han fet, per exemple, els companys de la cadena SER, on ell va començar a treballar i on ell començava dient coses com aquestes.
Hola, hola. Hola, hola. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. El Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel de Deportivo.
Una veu, com ell deia, inconfusible pels amants de la ràdio esportiva, pels carrusels esportius de la ràdio espanyola, que després el vam seguir a la cadena COPE.
Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de juego. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Jo crec que a tots ens sona, no?, aquesta veu i aquest inici que feia els programes. Avui, per exemple, a la COPE Paco González no ha pogut fer Tiempo de Juego, estava afectadíssim, i l'únic que ha dit ha estat això, el tanatori de Pozuelo de Alarcón.
Un ejemplo para la vida, para todos. Y espero que podamos estar a su altura en el futuro.
Doncs això, espero que podem estar a l'altura en el futur. Això no va de colors, ni de competències, ni dels uns o dels altres. Avui el que perdem és, en general, a la ràdio esportiva, una veu i una figura espectacular, no?, amb tots els que el coneixien i amb els que parles i et diuen, escolta, és que era un tio encantador a la ràdio i fora de la ràdio. Damià López, hola, què tal?
Què tal, bona nit.
Bona nit. Tu també has crescut, eh?, amb veus com aquestes.
Sí, home, sí, sí, i alguns ja tenim una edat i quan érem petits, doncs ja és una veu que, vaja, jo considero que és imprescindible, amb la que hem crescut. És una molt mala notícia, a més d'impacte, perquè abans ho comentàvem a la retransmissió, jo aquest matí l'he vist amb una alerta d'aquestes d'algun dels diaris que tenim activades, i la veritat és que m'he quedat impactat, realment, realment en xoc, i és tota una vida creixent amb aquesta veu, amb aquestes frases tan característiques d'ell, i bé, doncs jo crec que el llegat és efectivament el que s'està destacant, que és la seva veu i el seu talent, però potser no som conscients d'aquestes coses, doncs, que ens destaquen una vegada algú ja no hi és, que és que no només el Pepe Domingo Castaño es dedicava a la ràdio i el Tiempo de Juego, al carrusel, que és allà on ha adquirit potser més notorietat, ara que el món és molt més global, sinó que abans va ser un presentador d'èxit a la televisió espanyola, va ser un cantant d'èxit, va tenir temes que van ser número 1 a Llatinoamèrica. O sigui, una cosa sensacional, no?
Bueno, íntim amic de Julio Iglesias.
Imagina't, per exemple, li ha fet un tuit avui.
Desconeixia, però
fins
sí.
I tot. Per tant, sí, sí, sí. I, vaja, notícia d'impacte i tota la solidaritat, lògicament, amb els companys de la COPE, que aquestes coses són molt transparents i es nota que se l'estimaven i que era un personatge gairebé el pare de tota aquella
sí.
Colla, no?
Fins i tot amb la polèmica que va haver-hi quan marxen de la SER a la COPE, que va haver-hi un rebombori també a nivell mediàtic i social, i avui els companys de la SER també l'han recordat i han estat tots al tanatori. Vull dir que transcendeix una mica les polèmiques i la competència que pugui haver-hi entre les ràdios, no?, també, com és normal, sí. O a la vida en general. Què en recordeu vosaltres, que heu estat jugadors? No sé si sentíeu la ràdio, si recordeu alguna història d'aquests personatges.
Jo tinc una imatge de petit, no?
Sí?
Jo recordo de petit, no sé, anaves, el típic, anaves amb el cotxe, ostres, aviam com està la cosa, com van els partits. I, hòstia, era característic, el senties amb ell, el carro i tal, hola, tal. I jo tinc una mica aquest record, no? Perquè, ostres, és inevitable no tindre'l, crec. No?
Jo el tinc perfectament, que era a la tornada dels partits del cap de setmana, després de jugar, que tornàvem amb autocar, en aquella època a Can Barça Trucanet, i encara es tornava amb autocar als partits, i recordo, que era pujar a l'autocar i posar els carrusels, vull dir, i ell estava allà. Sí, 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 era, bueno, era un hàbit més que teníem, no? Era, ningú no es posava, ara em sembla que es posa música, tal, etcètera, cançons. No, en aquella època es tornava amb el carrusel i escoltant a veure què passaven els partits de primera.
I a més,
hi ha primera.
4 o 5 partits a les 5 de la tarda, no?, que
sí,
era
sí.
L'horari del futbol, allò, gol aquí, gol allà, no?, era molt més emocionant que no pot ser ara.
Jo ja és una etapa final, no escoltava gaire la ràdio, no l'escoltava gaire. Sí que és veritat que a l'etapa final, potser fa 10 anys cap aquí, sí que l'escoltaves a la SER i després va passar a la COPE, i la veu d'aquí 20 anys et posen la veu i saps que és ell. Era boníssim, això ja ho sabem, però és que a més quan feia la publicitat,
és que feia bona la publicitat.
No, és que et colava un producte
és
de ciment.
És com que si... te la feia bona, és sí, que dius, sí, hòstia, ha de ser bo això. Perquè és que t'ho muntava d'una manera, que a més cantaven i feien coses, i la veritat és que a mi m'ha sobtat, perquè jo em pensava que estava bé. Clar, dius, quants anys té? 80. I preguntat, però estava malament. Diu, no, va anar al metge, i el van ingressar i ja es va quedar allà.
Sí, sí, ha estat de cop i volta. Bueno. Sí, sí, sí. Pitxi.
Bé, jo vaig col·laborar dos o tres temporades amb la COP fent els partits del Barça, i a part d'entrar des d'emissores, des d'aquí de Barcelona o des de Mediapro, també vaig estar a l'estudi fent partits, i amb ell, no?, en aquest sentit. I home, era una persona polifacètica, que ho dominava tot i que era... feia de la publicitat pues, un element imprescindible, no? En dia, no, pausa per la publicitat, no, la publicitat és el més important. Bueno, ha estat una sorpresa molt, molt desagradable, perquè desconeixíem fins i tot que tingués qualsevol mínim problema, no?
Sí, sí, la veritat és que ha estat una sorpresa per pràcticament tots, perquè estava bé de salut, excepte una faringitis, que bé, es va anar complicant. I això, aquesta matinada, aquest matí a primera hora, doncs s'ha confirmat la notícia. Per la gent que no el conegui, Damià, quatre dades de qui era Pepe Domingo Castaño, més enllà de la SER, de la COP i de tot el que feia a la ràdio.
Sí, conegut per les generacions més joves com a destacat comunicador a la ràdio. Durant la seva carrera ha fet de tot, sempre amb èxit, evidentment a la televisió, i fins i tot de jove va pertànyer a un parell de grups musicals en els quals cantava, era molt aficionat a la música, Los Ibéricos i Blue Sky eren els grups, amb la cançó Neniña, el 1975 va assolir un boom a Espanya i va ser, com dèiem, número 1 en diversos països a Sud-amèrica, presentador a La Voz de Madrid, la SER i Televisió Espanyola, va tenir un gran èxit amb El Gran Musical, programa de ràdio musical que va marcar una època. Els últims anys, com diem, o les últimes dècades, han estat marcats per una gran popularitat, primer a Carrusel, a la SER, i ara Tiempo de Juego a la COPE.
Una de les persones que el coneixia bé i que havia compartit moltes estones els darrers anys a la ràdio era el periodista català Tomàs Guaix, col·laborador a la COPE, que també el podem llegir al diari AS. Hola, Tomàs, escolta, bona nit i moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments tan tristos.
Gràcies a vosaltres per la trucada, home.
Què tal, com estàs en aquests moments difícils? També entenc per tu, no?, i per tota la família de la cadena COPE, de la cadena SER que l'havia tingut i de tota la gent que el coneixia. Sí.
Home, jo són 30 anys llargs, no?, d'estar amb ell i de viure, pues, més enllà dels professionals. Ell tenia un costum d'organitzar per Sant Joan a les foeires, que deia ell, doncs allà anaven 40 o 45 tios de fa 10 o 12 anys i passàvem allà a la Revella i el cantava i tot això, bueno, fa un parell de mesos d'això que anem parlant, perquè era un personatge molt amic dels amics i molt, molt proper a tot el que a ell li suposés gaudir de la companyia de la gent que ell s'estimava. I bueno, això és una sorpresa perquè va començar amb un mal de coll, que és això, és una mena d'infecció del coll, vaja, i bueno, semblava que la cosa anava bé, es va posar greu, aviat i a la nit el van ingressar, i bueno, allò va acabar amb una mena d'assèpsia.
Sí. Com t'has quedat, tu? Perquè, com dius tu, se n'ha anat de cop, vull dir, no?
De cop. No, mira, jo estava ahir, vaig arribar a casa d'un sopar, i a les 6 del matí m'he aixecat a fer un pipí, i havia un missatge del Paco González, ha muerto Pepe, mañana hablamos. Ni ull en el que quedava de nit i donant voltes a coses perquè allò de dir que és una sorpresa inesperat, vull dir que no estava fotut.
No.
Per res, perquè un mal de coll, una infecció de jo sé, de que sigui, una línia respiratòria, més a saber, no? Perquè un antibiòtic i endavant, pues, no, s'ha complicat això pues, d'una manera fulminant, no?
Sí, sí, la vida a vegades, no?, que és cruel. Escolta, què ens en pots dir, tu que el coneixes, no?, avui que estem destacant aquesta llegenda de la comunicació, de la ràdio, tothom en destaca que vivia la vida com ningú, que havia estat feliç a la ràdio, que havia estat feliç fora de la ràdio, que transmetia i contagiava aquesta felicitat a tothom, no?, que era un artista dins i fora de la ràdio, el Pepe.
Absolutament. Sobretot pensa que aquest home és íntim amic del Julio Iglesias, perquè van començar junts. Ell va ser disc d'or i va vendre 2 milions de discs a Mèxic fa uns anys amb una cançó que la busqueu, es diu Motivos.
Mm-hmm.
Bueno, ell era anava per a figurar de la cançó. Llavors va haver un moment que em va plantejar de dir què faig. segueixo per aquí, no, a mi el que m'agrada és la ràdio, que és on ell havia començat i de més, i bueno, em va dir que la ràdio, un cos i ànima, no, però que mai va deixar de cantar, a escrita la història que t'explico des de lluny allà al seu poble, cantava i era feliç com... Bueno, perquè no t'imagines, perquè és un personatge que ha fet el més difícil, jo crec, no? Que és ser una primera sèrie amb el seu i ha de ser un tio normal, doncs, que tractava a tothom, doncs, que, sigui una persona important, i, o sigui un becari, el primer que arribava allà doncs era la paraula del tio encantat de viure i que la gent visqués al costat d'ell el millor possible. No? És aquesta barreja que no és fàcil, no? De ser un número 1 amb el teu i a més, doncs, ser un tio normal i corrent, una persona doncs, que no mirava mai a ningú per sobre a l'ombro que podia fer-ho, amb altres circumstàncies tan hem conegut, i que era un tipus doncs, molt proper, molt normal, molt generós. Anaves allà, vull apagar, ja està apagat. Bueno, una cosa així, era rapidíssim, no?
Sí.
I això és el més... La figura d'ella a la ràdio, per tothom conegut. La trastienda és el que realment és l'important de dir, compte, una cosa, era un personatge d'una categoria extraordinària.
Clar, molta gent recorda anècdotes d'ell, perquè era un tio divertit, no?, tothom diu. Tu en recordes sí. Alguna? Quina t'ha vingut al cap quan has sabut la malaurada notícia?
La vegada que em vaig posar a cantar jo va dir déjalo querido que esto no te ha mandado Dios no te ha mandado por este camino. Bueno, era una conya extraordinària, no? Amb tot el que tocava, no? el pas aquest de la Sera a la Copa a l'any 2010, però clar, que va ser una cosa, pues, 52 tios vam canviar d'empresa.
Sí, sí.
Això no s'havia vist al món de la comunicació mai a la vida, no? Bueno, pues, com ell ho va tractar de capitanejar això, que va ser un boom en el seu moment, amb una tranquil·litat, i diu, no, mira, escolti'm, s'acaba una època, pel que sigui, no busquem culpables, i bueno, pues, això comença una nova època. Vaig continuar sent amics de tots els paios de la SER que havien estat avui mateix, el mateix Carrusel ha fet una...
Sí, sí.
Una entrada extraordinària.
Sí, preciós, ara ho sentíem. Preciós, preciós, sí.
Efectivament, preciosíssim, bueno, perquè et defineix el personatge, no?
I a més, Tomàs va crear una manera d'escoltar la ràdio esportiva diferent, no? Vull dir, jo de jove recordo, no?, a la SER, després l'he anat seguint a la COPE, vull dir, era especial, era únic, i va crear una fórmula nova, això és molt difícil de fer, no?
Molt difícil, perquè a més, clar, tenia aquesta cosa de dir, no, la publicitat no és un punt i a part. Això ha de formar part del mateix xoc. O sigui, jo no puc estar dient gol en Montjuïc que ha marcat el Barça i llavors que hi hagi com una mena de buit, bueno, perquè estan anunciant pues, una beguda, un refresc, no? Sí. Bueno, això ha de formar part de tota una sèrie, de tot un procés que era un programa de ràdio com jo entenia, amb el qual pues, intervenien pues, diferents històries com era una de publicitat. I una vegada, que sempre explico el mateix, una vegada que va anunciar un ciment, jo dic, com es pot fer això? Com es pot transmetre un ciment, com li diuen això, eines de jardineria?
Sí.
És que donar-li això un toc graciós i que realment t'enganxi, bueno, ho tenia, i buscava la fórmula, la manera, la música que podia anar-hi, el que ell posava de cosecha pròpia, no? En definitiva, com deia ell, doncs era una forma molt peculiar i que realment comença a cap amb ell, no?
Sí, sí. Diuen que la ràdio fa companyia, no? I hi ha moltes veus que pel que sigui, no? També fan molta companyia. I la del Pepe Domingo Castaño, sens dubte, és una veu única, inconfusible, no? Com deia ell, no? El sonido inconfundible. Doncs això és el que era la seva veu, no? I així el recordarem tots.
Sí, no, i a més, pues, una veu peculiar. Vull dir que realment tu el senties, l'identificaves entre 40.000 veus que senties, que és ell, no?
Sí, sí.
La manera de dir-ho i d'expressar-ho, realment un fenomen.
Bueno. Que descansi en pau, t'agraeixo molt aquests minuts també per recordar-lo aquí a RAC1 al Tu Diràs. Som gent de ràdio també, els de RAC1,
sí,
i evidentment avui era un dia per recordar aquesta veu que ha marcat moltes generacions dels que fem ràdio, ja sigui en català o en castellà. Tomàs Guaix, una abraçada forta.
A vosaltres, gràcies per la jugada.
Gràcies. Tomàs Guaix, el Tu Diràs, recordant la figura de Pepe Domingo Castaño, i aquest matí, com dèiem, Damià, al Villalliure han passat mites, i referents.
Sí, de la comunicació. Espanya, el primer, José María García.
Una gran pérdida porque todo aquel que es un número uno es por algo. Y él era un número uno, no le ocupaba ni le preocupaba excesivamente el periodismo, ni las noticias, ni la primicia. Él hacía algo trascendente para la radio porque es de lo que vive, la publicidad, y se había convertido en un auténtico número uno.
El cap d'esports de COPE a Barcelona, Manolo Oliveros.
Em quedo també amb la generositat que era sempre, perquè quan ell va fer el llibre aquest de Hasta que se acaben les paraules, no? Doncs va fer bolos per tot Espanya presentant aquest llibre, i invitava a totes les redaccions de tot Espanya quan va venir aquí a Barcelona també, i el que volia era sempre, oye, llévame a un sitio que al final hi ha un chupito de tequila, un monstruo de la ràdio que quedarà la seva veu per sempre, no? Com queda la veu dels cantants, queda per sempre.
I acabem amb el gran Miguel Rico,
que ha transformat el fenomen de la publicitat en un espectacle. Ha estat un locutor, un animador, una cosa fora de xarxa.
Doncs això, de Pepe Domingo Castaño. No sé si algú vol afegir alguna cosa més, Àngel, Dani, Jordi o Xavi. Si no, evidentment, Pichi, deies? No, eh?
No. Ja t'he comentat que vaig tenir relació amb ell i que, bueno, era tot energia, eh? Era això que, bueno, va fer que la publicitat fos una cosa, bueno, tan important com el contingut que està narrant.
Sí, senyor. I molts n'hem après d'ell, o hem volgut imitar-lo moltes vegades. Res, només ens queda dir que, evidentment, descansi en pau i molts ànims a tota la família i, evidentment, a tots els amics de la ràdio que el seguien, els amics de la COPE, els amics de la cadena SER, que en tinguessin relació. Si tot va bé, diria que en els pròxims dies serà l'enterro oficial a Padrón, que era la seva població a Galícia. Avui s'ha fet aquest tanatori a Pozuelo d'Alarcón i bé, milers de persones han passat per dir-li adéu, evidentment, de tots els àmbits de la societat, no només de la comunicació o de la radiofònica. Marxarem, mira, escoltant aquesta cançó que deia el Damià, Menina, no es deia?
Meniña.
Meniña, eh? Meniña, ja ho he dit millor.
A Mema o Ena? Neniña, no?
Neniña.
Sí.
Sí, Neniña, perdó.
Neniña petita,
sí.
En
portuguès. Sí. Neniña, correcte. Llego, sí, sí.
No? Número 1, a Sud-amèrica.
Aquesta cançó va ser.
Sí, sí. Doncs mira, l'any 75.
Acabarem escoltant això, farem una pausa, i també la seva veu. Una de les seves últimes intervencions a la COPE, al Tiempo de Juego, parlant dels seus 80 anys, que acabava de fer 80 anys. Això va ser fa, només unes setmanes.
No sabe de amor ni engaña.
Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Con teneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente, porque estando vosotros a mi lado no se me olvidará seguir cumpliendo. Y las camisas.
Amb Aleix Pariser.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida una operadora? Segur que si truco em deixeu parlant amb robots.
A Som Connexió només parlaràs amb persones. Truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
Esteu en una cosa normal.
Sigueu innovadors. Consumeu-vos. Deixeu estar. Els somnis són esbojarrats fins que s'aconsegueixen.
Nou Sant John Corando. El suc dels nostres somnis. Totalment renovat. Conté en seguretat, habitabilitat i equipament líder i un preu sense competència. Nou Sant John Corando. Deien que estàvem sonats.
Descobreix-lo a santjohnbarcelona.com.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
RAC 1. RAC 1.
Què? Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les...
Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja. Ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el canàs segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què? El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu... El líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC
1. Tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
I 37 minuts. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalón, el Dani Solsona, el Xavi Vilajoana i a partir d'ara també els diumenges amb el Jordi Roura, ex-tècnic del Barça, en el sentit més ampli de la paraula, perquè has estat a tot arreu, futbol base, primer equip, no, Jordi?
Bueno, sí, jo...
Molts anys, eh?
No sé si he fet res ben, però he fet de tot.
Sí, home, sí que has fet prou bé, sí, sí, sí. Mira, subem a la taula el Roger Saperes, hola, Sape.
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit. I el Marc Brau, hola, Brau.
Què tal, Aleix, bona nit.
Què tal, bona nit. Bé, bona taula avui per analitzar tot el que vam viure ahir a Montjuïc, aquest Barça-Betis. Què us va semblar, Àngel, què et va semblar el Barça-Betis?
Bueno, em va semblar molt bon partit, no? Sobretot a la segona part, on se va obrir més el partit, van haver moltes transicions ràpides, cosa poc habitual al Barça, van haver molt joc interior, i la veritat que va estar molt bé, ha estat dels millors partits. Bueno, aquesta temporada, sense cap mena de dubte, per mi el millor partit. Un però,
sí.
Si Xinyà que posar-li un però, és que li segueixen creant excessives ocasions de gol al Barça. Per la solidesa defensiva que tenia la passada temporada, doncs, no sé, tots els equips acaben creant-li... La primera part, de fet, diríem que quasi les ocasions, tot i acabar 2-0, les ocasions van estar molt semblants a una i altra porteria, no? La segona part ja va canviar.
Jordi?
Sí, estic d'acord amb l'Àngel, eh? Jo crec que, potser a diferència dels partits, el Barcelona havia jugat... això que diuen ara, és molt asimètric, no? Havia jugat sempre molt lateral, molt llarg, i pràcticament entre centrals, no? ahir va jugar pràcticament en dos laterals amb moltíssima arribada, tant el Cancedo com l'altre, no? I, per exemple, en el Bade li van agafar, com això que deia l'Àngel, li van agafar l'esquena un parell de vegades, el Cancedo alguna vegada també, per tant, potser el que tenia que donar equilibri, que tenia que ser el Romeu, que es tenia que incorporar a la línia, doncs, bueno, a diferència d'altres partits, potser no van tindre aquesta solidesa, potser una mica per això, no? Perquè aquesta vegada els que tiraven eren els dos, no? I aquí potser no van estar massa encertats la primera part, una mica amb el que és una mica el balanç defensiu, no?
Què et sembla aquest Barça, Xavi? Amb aquest quadrat, bé, ahir quadrat o fins i tot, avui li llegia l'Àlex Dalmas que feia una anàlisi molt bona a través de Twitter, que és un pentàgon ja, no? Perquè jugava Romeu de pivot, d'interiors Cancelo i De Jong, no? S'incorporaven per davant, hi havia João Félix i Gavi, i després encara, no? Ferran Torres i Lewandowski, però eren com cinc, no? En aquest mig del camp, ja no és un quadrat, sinó que s'incorporava Cancelo també.
Bueno, és el que dèiem abans, no? Molts partits ja l'any passat el Xavi jugava amb això que diuen el fals extrem, no? I amb lateral llarg. Al final, moltes vegades el Barcelona acabava jugant 3-5-2, moltes vegades. El Xavi, al final, què vol? Ell vol buscar la superioritat, no? A vegades te la fa amb l'extrema o a vegades te la fa amb el lateral, no? I jo crec que això és el que va buscant, no? Perquè al final el joc del Barcelona, al final el que busques és això, no? Jo crec que aquest any el Barcelona acabarà tinguent una plantilla francament bona, francament extraordinària, i el Xavi anirà trobant les solucions, vull dir, ara comentava això de les laterals, vull dir, perquè és diferent el que ha anat fent, però jo crec que té bona pinta, veurem després com competeix a Europa, però en principi, home, han començat bé, vull dir, jo crec que té bona pinta.
Ha evolucionat bé el 4-3-3 que ens imaginàvem tots.
Sí,
perquè... No sé, t'ho dic perquè tu n'entens més, i llavors no, nosaltres fem molts debats sobre el 4-4-2...
No, aquí n'entén tothom. Mira, jo penso que el principal problema, i sembla que estarem d'acord, que té la idea aquesta del Barcelona de jugar així, és al final és ser molt previsible, no? Al final, el problema que pot tindre és això, no? Ara, si tu aconsegueixes doncs, que hi hagi moviments, que la gent no estigui estàtica, que arribin de segones línies... i aconsegueixes que hi hagi tot això, després sí que realment funciona això, no? A vegades costa més quan estàs molt estàtic o quan ets molt previsible, no? Però el Xavi ha aconseguit això, no? Pues fer vindre un lateral llarg, a vegades... Coño, per què jugar a ojo de lateral? No és lateral, al final jugava de central, jugava amb 3, no? Al final és anar a buscar solucions amb els jugadors que tens, perquè no hi ha una altra cosa, al final el futbol és això, és trobar solucions a mica va passant la temporada, no? Jo crec que en aquest sentit el Xavi ha anat trobant una mica cada vegada la solució necessària, no? I aquest any amb nous jugadors, amb noves solucions, doncs tindrà que buscar nous equilibris, que és el que jo parlava abans, no?
Dani.
Sí, va buscar solucions, ja les va trobar al principi en 4-3-3 i no acabava de rullar i va posar un altre migcampista, un fals migcampista, banda esquerra, baixant i tal, perquè per banda dreta doncs, ja tenia Dembélé que li anava millor per banda dreta, i ara té elements i si ara funciona amb aquests dos laterals doncs haurà de trobar la solució també, haurà de trobar la solució perquè clar dius, home, és que no abans es parlava la temporada passada igual que no hi havia fons d'armari i això, doncs ara fons d'armari n'hi ha, només potser el lloc on no està cobert del tot és Lewandowski, no? Aquí és on la peça es reclamava un lateral, ha vingut un lateral en molt bones condicions, ja sabíem que Cancelo és un bon lateral.
Va fotre un canyo ahir.
Sí, però no és igual, això, un canyo...
I el gol.
Un dia el pots fer tu també i no passa res. No, i després hi ha més coses, però ara ja tens el lateral, val. Ara haurà de trobar la solució, perquè si li funciona Cancelo, doncs a veure ara Araujo, Koundé, Christiansen, Íñigo Martínez, Marcos Alonso... Té elements, o sigui, té elements. Al mig del camp en té 6 o 7, també. O sigui, que té elements, eh?
Quan torni Pedri serà un problema, entre cometes, al mig del camp.
Oriol, De Jong, Pedri, Gundogan, Gavi, i ara li afegeix João Félix, que potser de tots aquests el que li agrada més arribar a porteria és João Félix. Ara, a mi no m'enlluerna que João Félix ara digui no, ha marcat el gol i va arribar i tot això, no m'enlluerna, ja ho sabem que era un bon element. Si això ho sabem, escolta, ningú ha discutit mai que João Félix no sigui un bon jugador.
Sí, però ahir t'ofereix. Ahir et fa algun recital xulo, eh? Vull dir, el gol és complicat.
Amb l'Atlètic del Madrid...
El gol de Lewandowski deixa passar la pilota, que sí, això és meravella, el que fas, una meravella.
Ui, quines cares que estic veient aquí a l'estudi.
No, no, el més content de la taula, el Sapera. El més content, el Sapera.
Estic aquí mossegant la llengua. No, un dia que puc, Àngel, un dia que puc.
Ja acabo. Que Joao Félix ha fet bons partits a l'Atlético de Madrid, també l'ha fet. Passa que no ha tingut continuïtat, doncs no es troba a gust, o el que sigui. Ell aquí sap que és passa a l'últim vagó de l'últim tren. Si vol estar a un nivell altíssim i estar a Barcelona, li agrada, tal, bueno, i farà tot el possible. Ara, jugarà, no jugarà, tindrà minuts... No, jugaran tots. És la pel·lícula de sempre. Jugaran tots, sí, molt bé. Però ara, quin dia juguem contra el Madrid?
El 28 d'octubre.
No sé si estarà Pedri. Si està Pedri,
sí.
Jugarem tots? No.
La idea
jugaran
és que
11. D'entrada en jugaran 11, no en jugaran
però
tots.
Però amb els 5 canvis, el Pou ahir feia una reflexió molt interessant. Sí. Dels 19 que tenen fitxa del primer equip, no sí. Comptem Fermín i Lamine, sí. Tot i que Lamine l'hem de comptar, però no el comptem. Sí. Dels 19 que tenen fitxa del primer equip, juguen 16, si tot va bé cada partit.
Sí.
11 més 5, 11
sí.
Més 5.
Però
alguns tu, menys minuts.
Tots volen ser els 11, eh? Tots volen ser els 11.
Ja ho sé, ja.
Però a tu t'agrada que quan posen allà la pissarra tal, t'agrada posar-te allà i anar a la banqueta quan surts, encara que després entris en el minut 55, això no fa tanta gràcia.
No?
Com a futbolista no fa tanta gràcia, almenys a mi no feia gràcia. Val, passa, no... no.
A veure, jo crec que ahir el Barça va fer un partit, també he de dir que vaig veure un Betis molt tou. És evident, el Barça ho va fer bé, però... El Betis és un equip que quan no té la pilota pateix enormement. També és veritat que bueno, l'equip no sé si va ser atrevit, agosarat o tenia molts lesionats, no sé, però el Xavi Riad fa 2 anys, comentàvem abans, jugava al juvenil al Barça. Marc Bartra portava 2 anys, si jugava a Turquia, em sembla, no? Vull dir... Miranda, molt bon jugador amb la pilota en atac, però és veritat que sempre en defensivament parlant sempre ha sigut un
jugador... Bueno, perdona, la defensa del Barça era Bellerín, Bartra, Riad i Juan Miranda.
És dir, sí.
Sergi
ara
Altimira,
ho,
Sergi
ho entenc tot.
Sergi Altimira és el que estava al Sabadell fa unes temporades, no? Sí, va tenir el Sabadell, Marroca, el dels espanyols... Sí.
Jo el vaig veure molt tou, el Betis. El Barça ho va fer bé, perquè evidentment has d'aprofitar, si tens un equip tou, doncs l'has d'aprofitar, i també s'ha de fer bé, perquè si no, no marques tampoc. I Joao Félix... Evident que és un molt bon jugador, però a mi també l'hem vist fer bons partits puntualment amb l'Atlètic de Madrid o amb el Chelsea. Jo tinc ganes de veure aquesta continuïtat, perquè si alguna cosa necessita aquest Barça tal com juga, per exemple, és la pressió postpèrdua. I Joao Félix no és precisament dels que s'activa en aquest sentit ràpidament. I aleshores, bueno, jo vull veure amb continuïtat. I clar, si li hem de donar continuïtat a Joao Félix, vaja, que sigui titular, pràcticament molts partits, hi ha moltes peces que no poden entrar, eh? I, bueno, veurem com ho gestiona la Xavi.
Perquè ahir van ser decisius els Joaos, Saperes, t'has estat mirant números?
Sí, de tots dos. M'ho he demanat avui. Si podia mirar-m'ho.
Però dels dos, eh?
Dels dos. He posat a Cancelo també per dissimular una mica, que no era només Joao Félix.
I com va anar?
Doncs mira, l'un va obrir el marcador, l'altre el va tancar, així que partit rodonet dels portuguesos. Si et sembla, comencem per Joao Félix.
Joao Félix a la primera remata contra el cos d'un rival, però a la segona, toc subtil per driblar Ruiz Silva, i amb molt poc angle.
Primer partit com a titular, primer gol al minut 25 de partit, en total va fer 2 xuts a porta, no marcava des del 25 de maig com a jugador del Chelsea, partit contra el Manchester United, va jugar 67 minuts fins que va ser substituït per Lamine Yamal, 56 intervencions en el partit d'ahir, 12 passades amb un 93% d'encert, 2 dribblings, 2 recuperacions i una pèrdua de pilota. Són els números que va deixar el seu partit d'ahir.
I l'altre Joao, que va tancar el marcador.
És un gol descomunal de Cancelo, perquè encara des de la banda dreta Miranda i el deixa amb els malucs dislocats.
Ho va fer al minut 81, també en el seu primer partit com a titular, va jugar els 90 minuts, 81 intervencions, 48 passades amb un 88% d'encert, 6 driblings dels 8 que va intentar, 6 driblings, un lateral dret, em sembla una xifra molt remarcable, 6 recuperacions, 2 pèrdues, podríem dir a l'eix que gairebé 100 milions després sembla, i ho poso en majúscules perquè tot just són dos partits, l'estoneta del Sadar i el d'ahir, que el Barça ha trobat un lateral dret capaç de fer oblidar a Dani Alves. Recapitulant ràpidament, anteriorment Douglas 4 milions, Aleix Vidal 17 milions, Semedo 35 milions, Emerson 15 milions, Dest 18 milions d'euros. Abans Bagué també havia estat una aposta pel Barça B de 5 milions, a més de l'etern Sergi Roberto i del mateix Dani Alves, que va viure una segona etapa com a jugador del Barça la temporada 21-22.
Àngel, que et sentia respirar bé. És cert que no va tenir molta intervenció Joao Fèlix, però les cosetes que va fer les va fer bé ahir, no?
Està bé, Àngel, ahir.
No, és que jo crec que no hem discutit en cap moment el talent com a futbolista que té. No. Té un talent brutal, però el que hi ha que veure si té l'actitud de ser perseverant, de ser continu, de ser regular, cosa que no ha estat moment en el temps que ha estat aquí a Espanya, no ho ha estat. Talent el té, no hi ha cap mena de dubtes, és un molt bon futbolista i probablement no, i amb tota seguretat el joc del Barça li va molt millor les seves característiques que no el joc de l'Atleti de Madrid, hasta ahí estarem clars, però jo segueixo pensant que així com Cancelo era una necessitat de l'equip, Joao Félix no era una necessitat de l'equip. Sempre és bo tenir un altre jugador més ahir, no? Però també pot ser que li barre el pas a algun jugador de la casa, parlem de, bueno, de qui sigui, de Lamine, de qui sigui, no? I tots sabem que si fa una bona temporada aquí, el Barça no el podrà fitxar probablement.
No, perquè ha renovat.
O sigui, que rendirà aquí, però l'any que ve, triomfant aquí, se n'anirà a l'Atlètic de Madrid. No crec que te'l regalen.
Bueno, això veurem, no, Àngel? És a dir, el Barça també...
Ah, sí, te'l vendran regala, per 20 no. milions. Fa una temporada brutal aquí, te'l vendran per 20 milions.
És el que va fer l'Atlético de Madrid amb Griezmann, que se'l va endur per 20 milions.
Perdona, Griezmann aquí el volien fer fora.
I el Barça havia pagat 120 milions per ell.
Sí, però el volien fer fora. Bé, però si Griezmann
també, i allà també, Àngel, allà també el volien fer fora Joao Félix i se l'ha acabat quedant al Barça perquè no el volien per res allà.
Ja, però que si triomfa aquí, no te'l regalaran.
No, que el regali no, però que ara també s'ha vist obligat a donar-lo en unes condicions que segurament no volia l'Atlético, que no hauria volgut regalar la sessió i pagar-li bona part de la fitxa, i, és a dir, també ha anat en unes condicions que no eren les que volia l'Atlético. Vull dir que veurem, evidentment, si fa una bona temporada serà difícil pel Barça, però si ella es vol quedar aquí també, també pot ajudar que les condicions siguin una mica millors. Jo dic que hem de veure. I sobre...
Per comprar, molt difícil. Tu pots intentar enganyar l'Atlético per una altra sessió, pagant-li un mínim...
Però és que... Amb la fitxa que guanya el pots tenir perfectament. Són 400.000 euros.
Però l'any que ve no et guanyarà això, home, no, clar. Això ha estat aquest any d'urgència.
Somiar sempre et pot somiar.
De moment
que faci una gran temporada això, aquí, això. Que està per veure, eh?
No, evidentment està per veure, i estic més enllà de les conyes que tinguem amb l'Àngel, estic molt d'acord en que el que s'ha de veure si té regularitat. Jo també confio en el que deia l'Àngel, en que aquest entorn que té el Barça, diferent al de l'Atlético, que jo no entenc com va poder ser la seva aposta, el pugui beneficiar, a partir d'aquí a veure si la seva regularitat i la seva actitud és també bona, i jo crec que el que pot aportar, que a mi sí que em suma Joao Félix, per mi és talent i desequilibri, que és una cosa que, al marge de Lamine, qui la té al davant? Jo diria que...
No, que a tres quarts del camp...
Rafinha, Lewandowski, no són qualitats que tinguin. És a dir,
a tres quarts del camp falta. A tres quarts del camp, ho hem parlat moltes vegades, falta mobilitat, falta intercanvi de posicions, és excessivament previsible en la majoria dels partits. I un jugador que té aquest talent aporta coses diferents, sense cap mena de dubte. Però ha de pressionar quan pressionen tots, ha de defensar quan defensen tots. Vull dir que se l'ha de veure... quan hagi jugat tres partits bé.
Sí, hem de veure si és capaç d'aportar-ho.
Si veritablement està decidit. Home, un altre factor que tenim a favor, diguéssim, és el fet de que ell sap i és conscient de que després de no triomfar a l'Atlètic de Madrid, d'anar al Chelsea, de no triomfar, No sé si és l'última oportunitat, no perquè és molt jove, però és una oportunitat que no pot desperdiciar.
No, no. Què et sembla com a perfil de futbolista, Jordi?
Bueno, jo estic bastant d'acord amb el que ha dit l'Àngel, eh? Primer seria analitzar si era o no era una necessitat, no? Possiblement, doncs, no era excessivament una necessitat, de la mateixa forma que ho podia ser el Cancedo, no? Que estem d'acord que era una necessitat, perquè no? Perquè sempre ja portàvem anys que buscàvem un jugador en aquesta posició, no? Però, bueno, ja el tenim aquí. I ja que el tenim aquí, doncs, home, jo crec que és un jugador que, evidentment, talent en té, aquí està clar, i l'altre és el que hem dit tots, no? Vull dir, hem de veure fins a quin punt és capaç de mantenir regularitat, no? I si és capaç de mantenir una senyera identitat que ha tingut el Barcelona tots aquests anys, que és aquesta pressió alta, el Barcelona quants gols ha fet a robar amb pilotes a la zona d'inici del contrari, no?
Ahir obre la llauna
moltíssims.
Així.
Per tant, hem de veure si és capaç de mantenir aquesta pressió, si és capaç de fer això, no? Jo abans ho parlava, això de ser previsible, no? I ho ha apuntat l'Àngel, no? És un jugador que et pot donar això, no? Et pot donar imprevisibilitat, no sabràs mai aquest talent, això t'ho pot donar, no? Després, el que heu comentat de les sessions, bueno, és que les sessions, el Barcelona mai a la seva història ha sigut un equip de sessions, no. Ara, per circumstàncies, té jugadors cedits, i la naturalesa mateixa de la sessió comporta això. Comporta, doncs, que tu, quan acabi la sessió, el jugador no és teu, però el tens aquí. Per tant, al final, jo crec que si fa
un
bon any... Sí,
però si tens una opció de compra...
Ah, aquí vaig, però segurament la situació econòmica no t'ho ha permès, no?
No, però fem una carrera palanca...
No, estic d'acord, però que no és el mateix la sessió per mi d'Anso que la de Joao Félix. És a dir, tu tens Anso, no, al Brighton, amb la intenció que ell pugui tornar, i en canvi Joao Félix, per molt difícil que sigui, perquè l'Atlético va pagar molt, però és un jugador que Simeone no vol al vestidor. És a dir, que en el moment en què torni allà, l'Atlético també té un problema per desprendre's d'ell. No, i proposar-se d'acord amb on vol anar ell i quan en pot treure, que evidentment voldrà recuperar part del 120. Però és un jugador que Simeone no vol allà, i això també ho sap tothom.
No, això està clar. I que després que faci un any bo, és bo per tothom. Evidentment és bo per ell, és bo per nosaltres. I escolta, després pot ser bo per l'Atlético de Madrid o per nosaltres, després ja veurem si la negociació entra o no entra. I després una altra cosa que ha dit l'Àngel, que estic totalment d'acord. Al final... Escolta, aquest noi està a l'Atlètic de Madrid, no li ha anat bé. Ha anat al Chelsea, no li ha anat bé. Escolta, al final els carmels s'acaben. I aquest carmel del Barcelona per estil, per idea i d'això, jo crec que millor que aquí no ho tindrà. Per tant, jo crec que ell és conscient de que té que intentar posar tot el resto. No?
Dit això, l'any que l'Atlético és campió de Lliga...
Ell és molt important. Ell,
mitja temporada que va
mitja estar... temporada entre ell i Suárez arregla l'Atlético de Madrid.
Que és un jugador talentós, no? Sí. Crec que estem tots d'acord.
Sí, sí. Ara us pregunto per l'encaix. Si millor a l'esquerra o pot jugar també a la dreta, Joao Félix? Hem de fer una pausa. Res, molt ràpid. Ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Mundo Deportivo és molt més. És veure un espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasió Plus.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Dos minuts i la mitjanit. Segueix el Tu diràs analitzant aquest cap de setmana esportiu, sobretot el partit del Barça, la victòria per 5-0 contra el Betis. Ara el Damià López ens explicarà si hi ha hagut alguna reacció al Bernabéu després del Real Madrid 2, Real Societat 1, remuntada dels blancs que els manté líders a la Lliga. Però abans, l'encaix de Joao Félix. A l'esquerra, a la dreta, pot jugar a qualsevol lloc amb la qualitat que té? Tu com ho veus, Vilajoana o Roura?
Jo crec que sí, perquè a més, en principi el que busca Xavi és molt joc interior. I per tant va molt bé que pugui oxigenar a la banda per fixar lateral contrari, però també va molt bé quan ve cap a dintre per associar-se, que ho sap fer. Per tant, jo sempre dic el mateix, els jugadors amb talent poden jugar gairebé a qualsevol lloc.
Roura?
No, jo també penso que és compatible a jugar a qualsevol posició, sí, eh? Fins i tot de fals nou i tal, i aportar una mica això que parlàvem abans, no? Aquesta mobilitat, no? Aquesta cosa que no sigui previsible, no? Que a vegades no sàpigues on trobar-lo, no? I després, home, ja tots sabem que té nivell i que té qualitat, no? Per tant, jo crec que en funció de l'equip, en funció del contrari, l'adversari, doncs pot jugar un lloc o un altre, però jo crec que és... té qualitat per jugar a qualsevol lloc.
Però no hi ha una posició, per exemple, tots ens l'imaginem més a l'esquerra, com ahir, no?
Parlem del que li va millor amb ell o que s'adapti millor a l'equip. Perquè si
ha de ser una mica de tot, no?
S'ha d'adaptar una mica de tot, millor a l'esquerra. Perquè la dreta són els dos únics jugadors que juguen per banda dreta, encara que siguin esquerrans, és Lamin i Rafinha. I ara s'ha enganxat una mica a Ferran Torres, que està en aquesta posició, que pot jugar amb una banda o l'altra. Per tant...